Hola, Teresa.
Hola.
Un plaer estar amb tu aquest matí per fer aquest podcast i presentar un poc la teua trajectòria personal i acadèmica en la nostra facultat. Per als que no la conegueu, Teresa Morell és professora titular de Filologia Anglesa des del 94 i ha desenvolupat la seva tasca docent investigadora al Departament de Filologia Anglesa de la Facultat de Filosofia i Lletres de la nostra universitat, també al IULMA, l'Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades, i al grup AQUA, d'adquisició de llengües addicionals, i va obtindre el Premi d'Excel·lència Docent el 2012, una bona professora, per tant, eh? També va ser directora de la seu de Benissa entre els anys 2005 i 2012, i anem a parlar un poc d'aquests temes i també de les seues línies d'investigació, que van ser i continuen sent l'estudi de l'anglès acadèmic, English, de la multimodalitat, de l'anglès com a llengua de vehicular, EMI, English as a Medium of Instruction, i de la migració, que són temes diversos. Comencem pels inicis, Teresa. Podries, no sé, comentar-nos quan vas entrar a la universitat, que estava així com a director Enrique Alcaraz, quina va ser la teua entrada, la relació amb ell, que va ser, a més, el director de la teua tesi doctoral, i com han canviat, no?, l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera des de llavors?
Pues primer que tot vull donar-te les gràcies a tu i a la facultat per fer aquesta iniciativa, i a mi honra estar així. I més amb tu, que com no sé si els demés ho saben, però hem tingut una relació molt estreta en les nostres vides acadèmiques. Pues jo vaig entrar a la facultat en el 1993. En aquest any vaig vindre així per a convalidar els meus estudis. Jo vaig nàixer i em vaig criar als Estats Units i ahir pues vaig fer els meus estudis. Al vindre a Espanya vaig muntar la meva pròpia acadèmia d'anglès, però no tenia la titulació en anglès. Per tant, em vaig venir a l'Universitat d'Alacant i vaig intentar aconseguir la convalidació. En aquest any, l'any 93, me'n recordo haver fet per almenys 10 assignatures, tota la literatura, el comentari de text, la fonètica, i vaig tindre la gran sort de tindre molts bons professors. Vaig tindre professores com el Cintia Miguelez, que després va passar a traducció, a Teresa Gómez, de literatura, i un que em recorde molt bé de com feia les classes, que era Bryn Moody, era un superprofessor. I encara, pues, encara tenim relació al llarg de tots els anys. També Brian Hughes, que també era un gran professor, que va fer molt pel departament i era també un gran professor. I per últim tinc que destacar el professor doctor Enrique Alcaraz. Enrique Alcaraz va ser, com molts sabran, el promotor molt de la facultat, del Departament de Filologia Anglesa, d'estudis en traducció, va fomentar l'ULMA, l'Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades, i també que va ser una gran cosa que va fer, perquè fins a aquest moment les filologies anaven cada una al seu compte, no? I a l'unir-nos, baix del paraules de l'ULMA, ja n'hi havia més com a col·laboració. Ell va saber unir-nos. I gràcies a això, no és només les filologies, però també altres universitats, i tots mirant en les llengües modernes aplicades.
Sí, la part d'aplicació li donava moltíssima importància, i a la lexicografia, clar.
Enrique era, per mi, un entusiasta de la llengua anglesa, i jo diria que un visionari. Sempre estava dient coses que mos se quedaven als seus refranys, com per exemple, en esta vida hay que saber dos cosas, ser simpático y saber inglés. I quan jo vaig entrar la primera vegada a la universitat com a docent, l'any 94, me'n recordo aquest dia, i estava allí a l'entrada de la facultat, allí a consergeria, i ell em va veure i em va dir... Veu que em va veure nerviosa, perquè era el meu primer dia donant classe a la universitat, i ell em va dir, Teresa, solamente hay que recordar una cosa, no es tan importante saber mucho como saber comunicar lo poco que sabemos. i això a mi me se va quedar.
Ho vas aprendre bé.
Sí, perquè després tota la meva investigació va ser dirigida a la comunicació en l'aula. I gràcies a ell em vas donar compte de moltes coses. Sí. També pensant en quan vaig arribar a la facultat, les diferències de lo que era, lo que és ara i lo que era abans. Estava creixent la universitat, encara no està en tots els aularis. Estrenàvem l'aulari 1 i allí és on fèiem la, que jo vaig rebre les classes per a la convalidació. I la cosa que més em va xocar era que en la biblioteca que estava en l'edifici de filologia, sí, darrere de l'edifici, no es podien veure els llibres. Clar. Jo com a persona que havia estat als Estats Units, havia estat a moltes universitats i en diferents biblioteques, no havia vist mai una cosa així, que anaves a una biblioteca i no pogueres voler els llibres.
Tenies que demanar-los i te'ls portaven, efectivament.
Sí, hi havia un catàleg de encaixonets i buscaves el que volies veure i ho portaves i el bibliotecari pues, anava darrere on estaven les estanteries i el portava els llibres. Bueno, una
I respecte
coseta.
A l'evolució del coneixement de l'anglès per part de l'alumnat després de tants anys?
Sí, bueno, jo sempre dic que els alumnes sempre seran alumnes. Vull dir que sempre han hagut de bons i sempre han hagut que no eren tan bons. I no crec que n'hi hagi una gran diferència. Sí, avui en dia tenim molts mitjos perquè es puguin aprendre millor, però sempre falta la voluntat de l'alumne, siga amb o sense mitjos. I també que hi juga molt el professor o la professora. Si el professor li agrada la seva feina, està motivat, pot contagiar aquesta motivació. Si no hi ha motivació de part del professor, no n'hi haurà part de l'alumnat.
Sí, puc donar fe que tu eres una professora motivada i has motivat moltíssim als teus alumnes, perquè ho he vist en directe i perquè la teua fama com a bona professora et precedeix. De fet, vas rebre el premi, ho he dit abans, a l'excel·lència docent en l'any 2012. Què significa per a tu? Què ha significat la dedicació docent, la preparació de classes, l'estar en l'alumnat? Quin consell donaries als futurs professors d'anglès de cara al futur?
Pues jo trobo que el més important que un professor deu tindre en ment és que per a que l'alumne aprenga cal estar involucrat. Jo sempre he dit un ditxo, un refrany, que pense que va ser Confucio, o també es diu que Benjamin Franklin va dir, i era, i a veure si ho dic bé en valencià, dis-me-ho i ho oblida.
En anglès, dis-ho en anglès.
Tell me and I forget. Yeah. Teach me and I might remember. Involve me and I will learn. Sabe que això és l'essencial en la docència. I ho ha dit i ho ha tornat a dir. I ho torne
sí,
a dir. I
és el teu emblema.
Sí, sí.
Absolutament.
I el que ha sigut la meva docència, a mi m'ha encantat la meva feina. I quan em vaig donar el premi, dic, mira, damunt que m'agrada el que faig...
M'ho premien,
no? I és també que això és molt important. Un professor que li agrada la seva feina normalment intenta fer-ho millor. Jo mai he estat satisfeta amb les meves docències. Sempre he pensat, ho podria fer millor.
Sí. Preparant també, fins a l'últim moment.
Sí, sí. Tu i jo hem tingut moltes experiències juntes a la docència i recordo aquests moments amb molta gratitud i es aprecien molt, perquè tant tu com jo sempre hem intentat connectar amb l'alumne. Sí. I quan nosaltres dos preparàvem les classes del màster, el màster d'espanyol en anglès, que és on pot ser que sigui el lloc on més he disfrutat jo de la docència, perquè eren alumnes maurs, que tenien clar que volien ser professors i nosaltres també ens encanta la nostra professió. I quan nosaltres preparàvem les classes i fèiem aquest team teaching, aquesta col·laboració entre les dos en l'aula de lingüística aplicada a l'ensenyament de les llengües, Jo m'ho passava fantàstic.
Jo també, ja ho crec.
I tu, sí. I crec que els alumnes també.
Sí, sí.
Tu es parlaves de la lingüística aplicada en espanyol i jo parlava en anglès. I entre nosaltres parlàvem el valencià.
Com ara.
Jo també, que els alumnes quedaven i dic, però què està passant?
Què està passant?
Sí. No, i fèiem moltes activitats que participaven i es veia que sí, tant ells com nosaltres disfrutàvem.
Jo he après moltíssim de la teva manera de donar classe i una cosa que també he incorporat des de que et conec és el fet de fer-los fer a ells, efectivament, en la dita que has comentat abans. No és posar tot, sinó fer fet, una classe interactiva. Uh-huh. I això connecta en una de les teues línies d'investigació, uh-huh, que és precisament la comunicació en l'aula, la classe magistral i la classe magistral interactiva. Si distingim línies d'investigació, això pot ser que siga la primera i fonamental. Pots comentar-nos de les teues publicacions, de quines estàs més satisfeta o quines penses que poden ser més significatives en la teua trajectòria?
Pues jo començaré per la tesis. Quan vaig arribar a la Universitat d'Alacant, moltes coses eren molt a la xapata a l'antigua, que diguem, no? Molt tradicional, i l'alumne no participava en l'aula, i això va fer a mi voler investigar com puc fer que l'alumne interactue. I això va ser la meva tesis, la interacció en la classe magistral, els rasgos lingüístics del discurs interactiu. Però crec que la publicació de la que més estic satisfeta és el llibret que vaig fer, que es diu «Cómo podemos fomentar la participació en l'aula universitària».
Té un munt de descàrregues, aquest llibre, eh?
Pues sí, és un llibre senzillet, no va valdre per a trams ni res d'això, però també que és un llibre molt pràctic,
sí,
que parla de com podem fer que l'alumne estigui a gust i que participi. I, com dius, anit, quan jo estava pensant en el que anava a dir avui, vaig mirar en la RUA, que és una ferramenta fantàstica que tenim així a la Universitat d'Alacant, vaig mirar les descargues del llibre.
Del llibre.
Eren 73.420. Mare. 73.000. I
fenomenal.
De més de 100 països del món.
Uau.
I això és el que realment...
Això prova l'interès que mostra el tema i l'oportunitat d'un llibre com aquest, que a més es continua absolutament vigent i que recomana a tots els que esteu escoltant a més no sols com a profe d'anglès, sinó professors universitaris, no? Perquè moltes de les tècniques que tu menciones són aplicables a qualsevol disciplina.
Sí, aquest llibre va nàixer de les tallers que jo feia en l'ICE. I eren els professors de les diferents àrees que venien i ells feien exemples de com ells interactuaven en l'aula. Entonces, després d'haver treballat les diferents estratègies en ells, ells feien també una classe. I entonces el llibre es basa en això.
Clar. Bueno, estàs mencionant tota la tasca que és immensa i valiosíssima de formació del professorat de la UA per a donar classes en anglès, que és l'altra branca de la teua línia d'investigació, no? El EMI. Què destacaries de tot aquest programa? Perquè han sigut moltíssims cursos i anys rere any donant tu classes a persones de dret, d'enginyeria, d'arquitectura. Què destacaries d'aquesta experiència de formació?
Pues, com bé has dit, ja fa més de 2 dècades que vaig començar en això i va ser també per Enrique. Enrique va dir, mira, de l'ICE volen que fem cursos per a que el professorat puga fer els seus articles en anglès. Va començar per ahir. I després, és que fa falta per a que puguen fer les seues presentacions en anglès. I després, perquè ara ja van a donar les classes en anglès. I vaig començar així fa 2 dècades i cada any donava pues, igual 2 tallers. Una sobre presentacions i l'altra com donar la classe en anglès en l'aula. I ahir jo vaig disfrutar moltíssim. Per què? Perquè el que fèiem en aquests tallers era que l'alumne, el professorat que venia, poguera tindre més coneixements de les estratègies i que ells mateixos o feren la presentació que anaven a fer per un congrés o que ens donaran una mini lesson, que tu també
sí,
has fet.
Sí, jo he sigut alumna d'aquest curs, sí, efectivament.
I que ells portaren una idea, un aspecte de la seva decència que podien ells desenvolupar en anglès involucrant a l'audiència, en este cas els altres professors.
Clar.
I d'això vam fer unes gravacions i tenim
un corpus
tremendo.
Sí, per a investigar, vamos.
De professors de totes les parts, de totes les facultats, de totes les àrees de la universitat, fent els seus mini-lessons. I jo penso que tant ells com jo
vam
aprofitar. Jo vaig aprendre moltíssim dels professors.
I ahir recorde que fes posaves molt l'atenció en les qüestions de multimodalitat, de que no sol és el que tu dies, sinó l'aspecte visual, la comunicació no verbal, el llenguatge corporal, i això és una altra línia. També has treballat moltíssim el tema de la multimodalitat, molt novedós en el seu moment.
Jo penso que en l'aula la comunicació, com bé sabem, no és només el parlar. El professor que ha vingut als meus tallers de EMI, English as a Medium of Instruction, sempre pensava que venia als tallers per aprendre l'anglès,
sí, no.
O el discurs
llengua.
En anglès de l'aula. I no és només això. Quan ens comuniquem en la llengua que siga, utilitzem, com tu bé has dit, a l'escrit, el que està en el PowerPoint, el que posem a la pissarra, també els mitjans, les eines que utilitzem no verbals, com els gràfics, els diagrames, els videoclips, les imatges, i el nostre llenguatge corporal, que és tan, tan important en l'aula, i com ens meregem en l'aula, i on estem en l'aula, i com mirem els alumnes. Tot això és tan, tan important perquè l'alumne senga bé que puguem arribar a ells. La idea és connectar en l'alumne, i no connectem només en el parlar, és en la forma de parlar, la forma d'actuar, com ens meregem i quines eines utilitzem i com combinem tot el que diuen modes of communication, no sé com es diu modes of communication en valencià.
Maneres de comunicar, sí. Sí. Claríssim. Bé, estem apurant un poc el temps, però ens queden dos temes que voldria que ens contares. Un és la teua experiència de gestió, que també l'has practicada durant molts anys en la SEU. Què opines d'aquesta experiència i com creus que la presència de la UA en el territori pot ajudar a la població en general? I l'altre és el tema de l'emigració. Primer parlem de Benissa, de la SEU.
Pues, quan ja feia poc que havia acabat en la tesi, em vaig demanar que treballara en la seu universitària de Benissa, bueno, de la Marina Alta, que és prop d'on visc jo. I per a mi va ser com un màster en cultura. Per què? Perquè allí vaig aprendre com tractar la gent, bueno, com relacionar-me amb la gent del món de l'art i de la cultura. Allí vam fer cursos d'estiu, vam fer exposicions, concerts, tot tipus de conferències, i estava obert a tot el públic. Era una manera de portar la universitat a la gent de la població.
La famosa transferència.
Sí, la transferència, exactament. Penso que és el rol, el que fa les seus, és molt important, perquè, com ha dit Adès, portes coneixements a la població, no només a l'alumnat universitari, però a tot, a tots dels diferents pobles. Va ser una experiència molt enriquidora per a mi. Molt.
Segur, i per a la gent que estaria allà en aquest moment també, segur. I precisament d'una exposició que vas organitzar durant el temps de la SEU, sorgeix el tema d'investigació de la immigració. Per què no ens contes un poc com es vas interessar? Perquè, bueno, Teresa és autora d'un llibre que es diu
Valencians
a Nova York, també amb reedicions i traducció a l'anglès, i que ha tingut un ressò impressionant sobre este moviment migratori. Però si vols contar-nos els inicis a partir d'una exposició en la seu, precisament.
Igual és important que jo diga que, com clar, jo sóc neta, filla i mare d'emigrants de la Marina Alta a Nova York, este tema sempre
l'has dut de dins.
Sí, i vaig començar quan estava a la seu, justament un dels dos palaus, perquè la seu de Benissa té dos palaus, un palau era del Pere Bigot, que va ser un immigrant als Estats Units a principis del segle XX, igual com va ser Mauelo i com van ser 10.000 altres. Este tema sempre m'ha interessat i estic orgullosa que ho vaig descobrir. Jo sabia que n'hi havia gent que havia immigrat als Estats Units a principis del segle XX, però només n'hi havia del meu poble. Però vaig començar a buscar en el que són els arxius de la illa d'Ellis i a poc em vaig trobar que eren 100, 200, 300, bueno, dels 33 pobles de la Marina Alta, 33 pobles, no n'hi havia cap poble que no n'hi havia almenys 5 que s'havien immigrat. El meu poble d'Orba va ser la meitat de la població. En aquell entonces n'hi havia uns 1.800 i 1.000
mare,
van emigrar.
Molt.
Bueno, este tema ha obert una línia d'investigació que estic molt contenta. S'han fet dos tesis, s'han fet documentals, s'han fet novel·les basades en esta immigració. Bueno,
per si tenen alguna, per si algú sen... una era material fotogràfic, no?
Sí, sí, de
Ximo Espinós.
Sí, de Ximo Espinós.
Si algú s'anima a llegir.
Sí.
I també en la pròpia web de l'editorial, sí, no? Hi ha molta informació, fotografies, documents,
sí.
Està
hi ha una pàgina web que és Edicions 96 i poses Valencians to New York, Edicions 96, allí
tota poden veure
tota la informació, totes les dades que vaig a replegar jo, les imatges, més o menys l'esquema de lo que és el llibre.
Sí, és una manera molt generosa de la teua part, perquè no formava part del teu nucli d'estudis relacionats amb la filologia anglesa, sinó és una experiència vital de la qual vas extraure una font d'informació, vas investigar i vas a obrir camí a molta gent, perquè ara, bé, n'hi ha, com tu dius, n'hi ha tesis, n'hi ha altres publicacions, n'hi ha documents audiovisuals, però en el fons pots estar contenta d'haver sigut tu qui va inaugurar aquesta línia, que encara, bueno, recentment has donat una xerrada sobre el tema, no?
Sí,
en Elx,
en l'Escola Oficial d'Idiomes. Gràcies a haver tingut alumnes, moltes alumnes i alumnes de Silvestre d'Alacant, em criden a moltes llocs per a que doni xerrades. I allí, justament en l'Escola Oficial d'Idiomes d'Elda, també que n'hi ha 5 alumnes meus de fa 15 i 20 anys.
Clar.
I tots sabien d'esta història meva i sabien que havia publicat el llibre, entonces és que m'han demanat que anava.
Però això està bé, perquè una persona es jubila, però no es jubila de la vida intel·lectual i no es jubila de continuar, voler estudiar, voler conèixer, aprendre, i una manera d'aprendre és comunicar el que ja saps. O sigui que esta és una manera fantàstica de continuar vigent i continuar també satisfent al públic, però tu a tu mateixa també.
Exacte.
Aprenent. O sigui, que jo et desitge que continues en aquesta tasca, que no deixes d'escriure i no de donar classe tal com l'has donada fins ara, perquè això, evidentment, aquesta etapa ja ha concluït, però sí que en este mantenir la relació amb exalumnat i en noves persones que puguen estar interessades en els teus temes, que segur que n'hi ha moltíssims. O sigui, que moltes gràcies, Teresa.
Moltes gràcies a vosaltres, i sí, jo estic molt satisfeta, he estat molt de curs a la Universitat d'Alacant, la nostra facultat, i el que sí que puc dir és que és molt important en la docència, tant com en la docència com en la investigació, col·laborar, estar en altres. Per exemple, la col·laboració que hem tingut tu i
jo,
les investigacions que s'han fet en conjunt, amb tu i amb altres, sempre quan treballes en conjunt, les coses es fan millors. I la Universitat d'Alacant ha sigut un lloc fantàstic. Estic molt satisfeta d'haver estat així i he tingut moltíssima sort. I vos dono gràcies a tots.
No, gràcies a tu per esta entrevista, per esta conversa, i ens quedem en eixa idea final. La cooperació ens ajuda a tots. Continuarem per eixa línia. Moltes gràcies, Teresa.
Moltes gràcies, Susana.